Sant Cugat a fons, de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia, amb Carme Reverte.
El Casal Popular La Guitza tancarà les portes aquest cap de setmana després de 13 anys d'activitats alternatives a Sant Cugat. L'entitat ha programat per aquest motiu diferents activitats per acomiadar-se, previstes per aquest divendres i aquest dissabte. L'assemblea de l'entitat, formada per una quinzena de persones, es dissol per sumar-se a títol individual, així ho van explicar els protagonistes, al projecte de Cal Temerari, i cobrirà les seves portes aquest juny. Per tant, hem volgut, citar tant a La Guitza com a Cal Temerari perquè ens expliquin una part de la història i els projectes de futur de l'una i de l'altra. Per això hem convidat a Xavier Perales, representant de La Guitza. Molt bon dia, Xavier.
Hola, bon dia.
I el Julià Mestieri, representant de Cal Temerari. Bon dia.
Hola, bon dia.
Mireu, per començar, començarem per això que estàvem comentant ara mateix. Jo, per exemple, diria, sou cosins germans, La Guitza i Cal Temerari, i em dèieu, no, hi ha matisos. Doncs tractarem al llarg de l'entrevista de fer aquests matisos. D'entrada, Júlia, per què consideres que no sou cosins germans?
A veure, cosins germans, a veure, a mi em costa, amb una relació de parentesc, em costa definir aquí la relació. El que, o sigui, és cert que dels impulsors de Cal Temerari hi ha gent que venia del Casal Popular La Guitza, però justament va deixar de treballar al Casal Popular La Guitza, es va posar a impulsar Cal Temerari perquè es creia que el Casal Popular La Guitza, doncs, no donava per fer moltes de les coses que, doncs, que aquest grup de gent que hem impulsat Cal Temerari creiem necessàries, no? A Cal Temerari tenim gent d'orígens molt diferents, tenim gent que ve de cooperatives de consum, gent que ve d'entitats diverses del poble, gent que està ficada en cooperatives de treball. Tenim un espectre de gent a l'entorn i a l'hora de projecte de qui volem arribar, que és infinitament més ampli que el projecte del Casal Popular La Guitza. Jo entenc que el Casal Popular La Guitza és algú, pues, que era més tancat, que era molt més ideològic, estava molt enfocat a l'esquerra independentista de Sant Cugat, i que el Temerari no és en absolut això. Que el Temerari té uns 6 eixos de treball, que és l'economia social i solidària, la contracultura, la igualtat de gènere, el suport mutu, els seus 6 eixos, i el que pretén és treballar en tothom que toqui algun d'aquests 6 eixos. Aleshores, doncs, estem ara, per exemple, fent contactes amb diversos col·lectius. Doncs l'altre dia estàvem parlant amb Assadega, hem estat parlant, doncs, amb No Està Sola, hem estat parlant, bueno, amb una diversitat de col·lectius, amb les cooperatives de consum, tindrem un viver de cooperatives de treball. És una altra lliga, diguem-ne. No sé si cosins germans, el mateix esport potser sí, però és una altra lliga, clarament, diguem-ne.
Jugueu la Champions, vosaltres? O voleu jugar a la Champions?
Volem jugar a la Champions.
Voleu jugar a la Champions?
Volem jugar a la Champions. I la veritat és que l'espai de Cal Temerari ens permet jugar a la Champions, i la resposta que estem trobant a Sant Cugat és bastant de jugar a la Champions. És en aquest sentit, bueno, pues que creiem que si hi ha una continuïtat de projectes amb voluntat transformadora que comparteixen la característica de desenvolupar activitat entorn d'un espai físic, si això li vols dir cosins germans, doncs som cosins germans, però jo crec que el projecte que té Cal Temerari és d'una amplitud incomparable amb l'amplitud de projecte que tenia el Casa Popular La Guitza, amb tot el respecte al Casa Popular La Guitza,
sí,
que ha fet molta feina, vull dir, ojo, però...
Us deixa un llegat.
Ens deixa un llegat, no? I amb aquest comunicat de desil·lusió, ostres, ens omple la responsabilitat, també, perquè deixar-nos el quinto de Nadal perquè el Temerari organitzem si volem, ostres, doncs és una responsabilitat cara, doncs, la feina feta d'aquests 13 anys de La Guitza i cara al poble, també.
Després parlarem de tot el que recolliu, tot el que us deixa la Guitza. I deixa'm fer un últim incís en una de les teves respostes. Posaves una etiqueta política al Casal Popular La Guitza. Hi ha etiqueta política pel Cal Temerari?
No. Cal Temerari es defineix com un projecte que té una voluntat clarament transformadora, o sigui, és un projecte que vol transformar la societat entorn d'aquests 6 eixos de treball, però es defineix com a partidista i la veritat és que tenim socis que són de diversos partits, tenim diversos partits que s'han interessat, home, evidentment el PP no s'ha interessat perquè el temerari, però sí que hi ha diversos sí que hi ha diversos entitats, tant polítiques com no polítiques, que sí que s'han interessat. I a més a Cal Temerari, un dels eixos de treball, que és intervenció social i comunitària, el que volem transmetre amb aquest eix, no?, és la nostra visió de que el que es fa el dia a dia és polític, que no només és polític el que fan els partits i es fa a l'Ajuntament i a la Generalitat, sinó que amb el que fem el dia a dia doncs també fem política, no? Aleshores, sí que tenim aquesta voluntat transformadora, una voluntat de canvi entorn de, doncs, la sostenibilitat, la igualtat de gènere, l'economia social i solidària, la contracultura, etc. Però no ens encasillem en una etiqueta, ni en un moviment, ni en un partit, ni res d'això. Diguem-ne, tothom que treballi algun d'aquests sis eixos és benvingut a Cal Temerari.
M'imagino que això que comentàvem ara, que ens deia el Julià, té a veure amb l'origen de la Guitza, que, si no m'equivoco, neix arran dels Joves de Maulets.
Exacte, la Guitza va néixer a finals de 2002, inicis de 2003, impulsada per una assemblea de Maulets, on jo encara no hi era ni de prop, encara em faltaven uns quants anys. Es van trobar amb la necessitat d'un espai físic on poder-se reunir, on poder fer xerrades, on poder-se trobar, tot el que ha anat desenvolupant la Guitza aquests últims 13 anys. I van prendre aquesta aposta molt forta i molt valenta, que en el seu moment a Sant Cugat era algo molt, molt, molt difícil. Era un projecte, doncs, com podria ser avui dia el del Temerari, que és un projecte molt ampli i molt difícil a portar a terme i que caldran moltes hores i molts esforços per poder-ho tirar endavant, suposo. I m'he anat una mica per les branques i m'he perdut una mica.
Jo et preguntava que el que ens comentava el Julià, que tenia a veure segurament amb l'origen, no?, que comentàvem de Joves de Maulets. I comentaves de la dificultat, precisament, en aquell moment de tirar endavant el projecte, com ara podria ser, per exemple, el de...
Sí, la diferència és aquesta, que en aquell moment, possiblement, els Maulets que hi havia, doncs se'ls veia com quatre radicals, bueno, quatre o més de quatre, però se'ls veia com quatre radicals que potser sortien, feien pintades, feien accions, feien xerrades, algo que la gent no hi estava gens habituada, i avui dia, en canvi, que el Temerari es troba amb una base treballada, digue, podem dir-li així, social, i ja no té aquest estigma que teníem en el seu moment l'esquerra independentista, sinó que ja parteix de que no és un projecte de l'esquerra independentista, sinó que és un projecte del poble pel poble, i la idea és, bueno, que segueixin treballant una mica en aquest sentit, que nosaltres ja se'ns ha quedat gran. Nosaltres ens sentim molt còmodes dins el nostre àmbit i sempre hem intentat sortir, sempre hem intentat anar a buscar més gent, però sempre ens hem trobat que, bueno, suposem que per aquest estigma que tenim des del principi, ens ha costat arribar a certs cercles de la població. I també per això hem arribat a la conclusió de que és el moment de tancar. Veiem que aquest projecte de Cal Temerari és molt potent i, per tant, convidem a les nostres militants, evidentment, i a tota la resta de gent del poble que s'hi sumi i a tirar endavant aquest projecte tan potent.
Però així el vostre tancament, el vostre comiat, té a veure amb el naixement de Cal Temerari? Imaginem que no hagués sorgit Cal Temerari. La Guitza hauria continuat?
Sí. Sí, sí, nosaltres creiem que Sant Cugat necessita un espai físic on puguem socialitzar, un espai alternatiu, un espai on construir aquestes diferències, però precisament veiem que el Temerari ens supera, es creix. Vull dir, tota la feina que fèiem la podrà seguir fent i podrà abarcar, doncs, el que dèiem, vivers de cooperatives, vaja, això el Julià us ho sap explicar molt millor que jo, però serà un projecte que abarca tot el que nosaltres abarcàvem i molt més. Per tant, no té gaire sentit mantenir els dos projectes en paral·lel, sinó que trobem molt més lògic sumar tots els esforços en un i ajudar-lo a tirar endavant.
Com dèiem abans amb el Julià, és qüestió de, diguem, de categories. Vosaltres estaríeu en una UEFA si es continués el projecte, però com que hi ha un equip de Champions, doncs, no?
Sí, li podríem dir així, home, coi, són 13 anys de feina, com per dir-li que nosaltres estem a la UEFA.
Ara no,
Champions,
dic, però en l'existència de les dues entitats.
Però sí, 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 no? Sí, sí, sens dubte.
Com ha funcionat fins ara? Quin ha estat el model de funcionament, del dia a dia de la Guitza durant aquests 13 anys?
Doncs, si et soc sincer, de la primera època de la Guitza no te'n puc parlar molt bé perquè jo no hi era. Jo vaig arribar doncs, al final, quan ja estàvem l'últim anyet, més o menys, de l'antic local de la Guitza, i després ja vam buscar el nou local. Sempre hem tractat de... sempre hem optat per l'autogestió, sempre ens hem financiat nosaltres mateixos, ja sigui amb cafetes, amb xerrades, amb actes, amb festes majors, amb quintos... sempre ha sigut aquesta la nostra opció de finançament, mai hem anat a buscar ni subvencions, ni crèdits, ni res semblant, i també veiem que aquesta és la filosofia que vol seguir el Temerari, per això ens hi volem sumar.
I ha sigut sostenible, vull dir, heu fet en funció del que heu
Exacte.
Disposat.
Sí, mai hem intentat, per dir, si tenim dos, gastar-ne tres.
Hi ha dues etapes, si mirem per seus, la primera és la del carrer Sant Martí, que és la primera seu que té la Guitza, i la segona i última és aquesta del carrer Migdia, que és una seu que a més heu compartit els últims anys amb altres entitats també alternatives de la ciutat. El dia a dia hi havia bona entesa, hi havia bon rotllo, funcionàveu
bé
o és complicat? Té la seva...
Aviam, la convivència entre persones sempre requereix doncs, de parlar, d'acords entre les diferents parts. Però ha sigut una relació, jo crec que molt fàcil, amb els diferents col·lectius. Sempre hem sigut col·lectius, aquests sí que realment els hi podem dir germans, ja no com que el Temerari que diem cosins, germans, no sé què. Són col·lectius germans, els col·lectius de l'esquerra independentista, Arran, Endavant, la gent de la plataforma afectats per la hipoteca, que no estan dins de l'esquerra independentista, però tenen el nostre suport al 100% i ens tenen allà per tot el que faci falta. L'assemblea de Festa Major Alternativa, que la vam començar a impulsar nosaltres i després ja mica en mica s'hi va començar a sumar gent de fora, però també el tracte ha sigut molt fàcil. Sí, l'entesa entre nosaltres mai ha estat ni de prop un problema.
Mm-hmm. Tothom ha sigut benvingut a la seu de la Guitza. I has citat algunes de les activitats, d'aquestes iniciatives que heu engegat al llarg d'aquests anys. El quinto de Nadal, que feia referència al Julià, aquests premis als botiflers de l'any.
Aquests premis al botifler de l'any, sí que molts cops es donava l'entrega de premis a la Guitza, però no era un premi que entreguéssim nosaltres. És un premi que en el seu moment va començar l'Assemblea de Joves i avui dia continua arran.
La festa de cap d'any alternativa, també?
També.
I quines altres que vosaltres valoreu especialment per algun motiu?
Home, hi ha una molt tradicional també de cada any, que és la calçotada de la Guitza, que la veritat no et sabria dir ara exactament quants anys fa que la fem, però deu fer fàcilment, si no arriba als 10 anys, quasi bé. El correllengua que vam començar a fer ara altre cop fa 3 anys, si no recordo malament. El que dèiem, el quinto, que és jo diria que l'activitat més potent, amb diferència, que com a casal som capaços, no sé si capaços, però que muntem avui dia, que és una realitat. La festa major alternativa també ens hi volquem al 100% quan podem, quan podem no, quan arriba. I vaja, durant l'any s'hi van fent diversos actes i aquesta és una mica la línia que seguim.
Anem a l'altra banda de la taula. El Julià, comentem ara quin és el patrimoni que recolliu de la Guitza. Deies abans que el quinto, clarament, sí, és una de les activitats que continuareu.
A veure, això no, nosaltres com a entitat no ho hem parlat, perquè la Guitza va fer aquest comunicat.
Us convidem i us insistim a que la seguiu.
Us demanen, per favor, que continueu fent el quinto.
Són molts anys com per deixar-ho.
Jo crec que el quinto, sense parlar-ho gaire, jo crec que està clar, diguem-ne. Jo personalment, doncs home, també veig el llegat això del quinto i el cap d'any, no?, que era una mica un pack. I el tema del correllengua jo també ho veig com una cosa important, però tot això, clar, que el Temerari, pues la gent que estem allà hem de parlar-ho, diguem-ne. O sigui, jo el que crec, almenys a mi, no?, que fa temps que participo a Sant Cugat, que la Guitza faci un comunicat així, no?, i et doni tanta confiança i et traspassi, no?, tot el patrimoni que han creat en 13 anys, doncs t'omple de responsabilitat, també del saber fer, també aquest tarannà de resistir malgrat tot, diguem-ne, que déu-n'hi-do que el Temerari el que estem resistint. Nosaltres sí que hem demanat un crèdit, sí que, diguem-ne, estem pues, gestionant una cosa pues, que és de molta més envergadura, no? I pues, també tenim aquesta...
Que ho jugueu més, diguem,
en,
no?
Ens juguem més, però també estem allà resistint i buscant formes de finançament, etc, no? Que una miqueta també seria pues, ser hereus d'aquesta forma de fer que deia, tot i que sí, amb diferències, no? Perquè vull dir, per un projecte com cal Temerari, restaurar l'antiga sí, casa de pagès...
Però expliqueu tot, no heu demanat un crèdit a la Caixa.
Ah, no, clar, clar.
Aquí heu demanat el crèdit.
Un crèdit...
Sí, no, seria una mica...
A COP57, que és una cooperativa de crèdit. Una cooperativa de crèdit és un conjunt de gent que, en lloc de posar els diners al banc, fa un pot comú, diguem-ne, i en aquest cas el que fan és destinar-ho a impulsar projectes socials i de l'economia social i solidària. Aleshores, els hem demanat el crèdit a ells... I és un crèdit a retornar en 10 anys. Hem demanat 140.000 euros per fer les reformes de la casa, no? Que era una casa de pagès que era antiga, que hi havia coses que s'havien d'arreglar. A més, a l'últim temps havia estat adaptada com a vivenda a la planta de baix, que és una adaptació que hem hagut de desfer, no? Més totes les intervencions que hem hagut de fer extres doncs, per poder complir la normativa de bar-restaurant, perquè sigui un espai de concurrència pública, doncs, tot que són el tema d'accessos, de protecció al foc, protecció acústica, extintors, tot aquest tipus de coses, no? La normativa de la cuina... Exacte. Que tot això doncs, també és una inversió molt important, no? Aleshores, nosaltres sí, ens financem bàsicament amb els socis que paguen una quota i amb les diverses activitats que es duran a terme a Cal Temerari i sí que estem doncs, en una lliga d'haver doncs, demanat aquests 140.000 euros, d'haver contractat uns arquitectes, d'haver contractat una constructora que ens està fent aquestes reformes, no? A diferència, doncs, potser la Guitza
si
que no...
Si volen jugar a la Champions.
Si volen jugar necessiten pressupost, no?
Sí, sí, nosaltres ens ho hem fet nosaltres mateixos.
Exacte. No, però sí, el que deies, no? La pregunta, el tema de l'herència, doncs la responsabilitat de que confiïn en tu per tot aquest patrimoni d'actes a Sant Cugat, no? I alhora aquest saber fer i aquest resistir i aquest construir contra vent i marea que nosaltres no el tenim, per sort, no? Jo crec que el Temerari neix en un Sant Cugat on hi ha un espai de pensament crític, no? On hi ha un espai de, diguem-ne, de gent que fa propostes, no, també d'un Sant Cugat diferent, però també d'un país diferent, no? Hi ha gent que està construint el país en què volem viure a l'hora de treballar, a l'hora de consumir, a l'hora de relacionar-se, no? I sí que en aquest sentit doncs, som un projecte que vol aglutinar tota aquesta gent, però sí que ho tenim més fàcil, diguem-ne, perquè hi ha un substrat molt ampli sobre el que
hi ha una base, que cosa que segurament no tenien abans els companys de la Guitza. Quants socis teniu ara?
Ara estem, l'últim recompte, vam passar als 160. Els 160 socis, sí. Cal dir que... les entitats tenen diverses polítiques amb els socis i les quotes a Cal Temerari. Diguem-ne, no és una entitat barata de ser soci. La quota estàndard és de 20 euros al mes, diguem-ne. Això és, diguem-ne, perquè creiem que el ser un projecte que no vol dependre de ningú, doncs creiem que és molt important autogestionar-nos, autoabastir-nos econòmicament, i donat que els socis són la principal base per fer això, doncs creiem que els socis doncs, hem de fer una aportació significativa. Aleshores, vull dir que 160 és molt, diguem-ne, però és molt més encara, sapiguent doncs, que no és... fer-se soci numeràriament, com amb tot el respecte, pot ser de l'Ateneu, del Club Muntanyenc, no? Que es paguen pocs diners i doncs tenen una base molt àmplia, no? Nosaltres estem construint aquesta base àmplia, però de gent que s'ho creu molt, de gent molt convençuda i de gent molt disposada a fer possible aquest projecte.
I
no?
Què suposa ser soci de...
Doncs
la
gent que és sòcia, a part de ser aportació econòmica, té veu i vot a l'Assemblea General de Socis, pot participar de les comissions de treball que tenim actives per desenvolupar el projecte, també de l'assemblea que li diem gestora, l'assemblea impulsora, que és la que gestiona el dia a dia. Doncs el constructor ens diu que aquí la paret, no sé què, hem de decidir alguna cosa, doncs, aquest espai de decisió, no? I alhora també hi ha un seguit d'avantatges que tindran els socis, no? Doncs hi haurà activitats a Cal Temerari, algunes seran gratuïtes, algunes seran de pagament, doncs els socis tindran descompte en aquestes activitats de pagament. També hi haurà activitats que seran només per socis. Tindrem un espai gastronòmic a Cal Temerari on els socis hi tindran un descompte en els menús diaris, segurament. També estem... plantejant que hi hagi espais que siguin també exclusius pels socis, també podran demanar sales, podran demanar espais per fer-ne ús, diguem-ne, és cert que és car i que és un compromís, no?, ser soci de Caltamari, però també el seu projecte tan gran amb tantes possibilitats i tan divers i tantes potes, també doncs, hi ha més contraprestacions, no?, del fet de ser soci.
Teniu una campanya, no?, que és Posa'ns a Mil o...
Ahir va sortir la campanya de Posa'ns a Mil. La idea, bueno, és una campanya que busca ser graciosa, que busca ser viral, no?, una campanya de xarxes socials que busca ser viral, en què diversos socis de Caltamarari surten...
Després ens expliques a veure què passa. Aquí no, amagueu que... alguna cosa que no podeu explicar. No,
ahir vaig veure per internet quatre fotos molt interessants.
Diguem-ne, sorgent amb...
Per provocar el Posa'ns a Mil, o...?
Exacte, exacte, sí.
Sorgent amb poca roba, diguem-ne.
Ho hem imaginat.
Buscant aquest joc de paraules i el Posa'ns a Mil de... Això, no?, de... De fer 1.000 socis com un dia. Evidentment, no ens plantegem fer 1.000 socis amb aquesta campanya, si en un futur seria meravellós tenir 1.000 socis, però aquesta campanya, que durarà un mes segurament, pues bueno, fem aquest joc de paraules i és una forma d'arribar a la gent, de transmetre aquesta imatge també de frescura, d'alegria i de ganes de construir, no?, que jo crec que la campanya ho transmet molt bé. Després també en tenim una altra d'engegada, des de...
Micromecenatge.
La de micromecenatge. Sí. La campanya de micromecenatge que hem engegat és també una de les línies de finançament. El que té de particular Caltamarari respecte a una altra casa de Sant Cugat segurament és que és una casa molt antiga, no? Està al carrer Plana de l'Hospital, va ser un dels primers carrers de Sant Cugat, i té l'estructura d'una casa de pagès clàssica, que té pues, la casa principal i té una eixida darrere. Aleshores, diguem-ne que en l'evolució de Sant Cugat, no?, en aquest convertir-se en ciutat, hi ha hagut, o va haver-hi un moment, no?, en què molt del patrimoni arquitectònic i històric de Sant Cugat doncs, es va menys tenir, no?, com que era algú de poble i que no tenia gaire valor. Nosaltres no estem d'acord, evidentment, amb aquesta apreciació que es pot veure en aquest mateix carrer, amb cases que s'han tirat a terra sense, bueno,
sense perdent
aquest patrimoni, no? Nosaltres és una cosa que volem posar en valor, creiem que la cultura i la història compartida és una cosa que ens uneix i que alhora el fet de que ens uneixi també pues, té un potencial transformador, que ens identifiquem tots amb uns elements culturals comuns, no? I amb el tot sumar el que estem fent és recollir aportacions de gent individual que ens ajudi a recuperar tres elements arquitectònics, històrics de la casa, que no coneixíem la seva existència justament perquè estaven tapats en les últimes reformes i no estaven contemplats en el pressupost, i per tant doncs ens cal una mica de finançament extra per poder-lo recuperar. Aquests elements són el cub on es feia vi, no?, que el senyor Tamarari, el Paret, tenia vinyes i quan era el moment de collir, doncs collia el raïm, el portava amb un carro fins a la casa de Cal Tamarari, l'abocava per la finestra a un cub, que per no sàpiga és un forat al terra, rectangular, i allà doncs el trepitjaven i traien el most, i aquest most el posaven en barrils, en barriques, i allà doncs és on es feia el vi que després es venia a Caltamarari. L'altre element important és el pou. Hi ha un pou a l'eixida de quan doncs, a Sant Cugat no hi havia ni clavegueram ni aigua corrent, no? Cada casa de pagès tenia un pou amb el que alimentaven, doncs, si havien de regar l'hort, donar de beure els animals, etc. Doncs aquest pou, que està fet també amb totxo ceràmic, amb una volta cilíndrica que baixa, no?, que té 15 metres de profunditat, doncs és una cosa que volem recuperar també i posar en valor. I per últim, hi ha un arc a la paret de càrrega, diguem-ne, que és curiós que hi sigui, perquè quan es feien aquest tipus de cases habitualment hi havia com tres parets mestres, no?, en el cas del Tamarari, que hi ha com dos naus, i el fet d'obrir un forat, no?, en una d'aquestes parets de càrrega amb l'arquitectura que es feia aleshores, doncs és algo que, bueno, que sobta, diguem-ne, i doncs que també volem posar en valor recuperant-ho i deixant-ho visible. No té més que deixar-ho visible, així com el cub i el pou sí que pues, posarem un vidre perquè es pugui trepitjar, l'il·luminarem, farem una placa explicativa, etc. Doncs, bueno, l'arcada doncs, es tracta senzillament de deixar-ho visible. I després l'última campanya... Ja
que teniu una altra, però aquesta no l'heu publicitat encara.
Sí que l'hem publicitat.
Ah, sí? És la més interessant de totes.
Sí. Ràpid, que ens queda molt poc temps, que encara us volia preguntar una coseta més.
Doncs el tema de l'objecció fiscal, que és una campanya que estem fent amb el col·lectiu antimilitarista de Sant Cugat, la Unipau i el procés constituent, que bàsicament consisteix en... en què la part dels impostos que paguem nosaltres, en concret a l'hora de fer la declaració de renta, doncs de la part que va destinada a l'exèrcit, doncs els que creiem que no cal que hi hagi aquest nivell de despesa en exèrcits, ho destinem a un projecte social i fem saber al Ministeri d'Hisenda de que no paguem una part dels nostres impostos que aniria a l'exèrcit perquè no creiem en que hi hagi exèrcits i no creiem en que els exèrcits sigui la forma de resoldre els problemes a nivell internacional, i el que estem promovent doncs és això, que la gent faci objecció fiscal. I en aquest cas nosaltres suggerim que el temerari com a entitat receptora, cada entitat i col·lectiu que ho promou proposa qui vol proposar, diguem-ne, nosaltres doncs evidentment ens proposem a nosaltres. I aquesta és una campanya que fa diversos mesos que tenim engegada i que s'acabarà al finals de juny amb el final de la campanya de la renta.
Estàvem sentint de fons el vídeo.
A un projecte social, com per exemple Cal Temerari. Imprimés també el comprovant de la transferència.
Molt bé, doncs per últim, us acomiadeu aquest cap de setmana amb activitats.
Ens acomiadem aquest cap de setmana amb activitats, així ràpidament. Divendres a les 9 del vespre arrencarem amb música, i bé, farem també entrepans a la barra i tal, fins la 1 de matinada. Tindrem concerts de hip-hop i de rock i de punk amb bandes que han col·laborat molts cops amb nosaltres, amb la Guitza. I després, el dia següent, el dissabte, a partir de les 12 del migdia, farem un vermut al carrer Migdia, davant del Casal Popular La Guitza, que allargarem, després farem dinar, si explicarem batalletes, posarem una mica de música, i la idea és fer una mica sobre taula fins al Barça.
Barça,
és el que no estic segur, la veritat.
Anem ràpid, que se'ns acaba el temps.
Vale. Està per confirmar si passarem al Barça, i després del Barça segurament seguirem.
Molt bé. Pregunta molt ràpida. Quin dia obriu? Perquè no serà el dia 7 com teniu anunciat, no?
No serà el dia 7. Estem pendent de les obres. Això de les obres és un món. És molt difícil fer previsions. Ens ha fallat un proveïdor a última hora de temes de ferro. El Ferrer ens ha fallat. I esperem obrir abans de Festa Major. És promesa. El dia l'anunciarem tan bon punt puguem.
I nosaltres ens farem ressò. Xavier Perales, Julià Mestieri, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres per convidar-nos.
Bon dia.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.